Anar al museu i veure-hi una obra de teatre o anar al teatre i trobar-se passejant per una exposició. Aquestes serien dues maneres de tractar de definir allò inclassificable i poderosíssim que ha creat el col·lectiu artístic Cabo San Roque amb la seva trilogia de teatre expandit. Tres maneres d'entrar: Rodoreda, Verdaguer, Brossa.
Aquest estiu, en el marc del Grec 2023, podeu visitar aquests tres artefactes teatrals al CCCB. Un recorregut que consuma 7 anys de treball aplegant 3 escenaris volàtils i dramatúrgics. No en va fer Joan Brossa, estrenat el 2016, Dimonis, del 2019, i Flors i viatges, una recreació extraordinària de l'obra de Mercè Rodoreda, que s'estrena a Barcelona aquest 2023.
Sempre hi ha un altre company de teatre. La possessió és un teatre.
Me diu que...
Per deixar-nos emportar pels seus imaginaris sonors i visuals, explorar les seves rutes de pensament i aprofundir en les guies literàries que recreen a la seva obra, tenim la gran sort de tenir amb nosaltres a la ràdio a la Laia Torrents i al Roger Aixut. Cabo San Roque. Hola, Laia. Hola, Roger. Com esteu?
Hola, molt bé. Molt bé.
Hola.
Moltes gràcies. I estem amb això en marxa, crepitant. Quines emocions sentiu en aquests dies de Grec i de tota la trilogia de Cabo San Roque després de tants anys en un sol espai, de fet?
Hi ha força emocions, la veritat. D'una banda, no estem tenint massa temps per pair les
per
coses.
Pair. Mm.
Perquè també, alhora, venim ara de desmuntar Flors i viatges a Madrid, a Matadero, i anem molt a toc de pito. Però, o sigui, de l'inici de la trilogia al Grec, és una sensació molt agradable veure com està funcionant No em va fer Joan Brossa, per exemple, que sí que l'havíem fet fa un any a Cuenca, però és la primera de les obres de la trilogia, com has dit, el 2016 es va estrenar, i és molt gust veure com ja una mica com que te n'havies oblidat, no?, de com funciona la recepció de la gent, no?
Clar.
A mi el que m'interessa i el que m'està com emocionant, no?, és com dialoguen tres obres que no estan pensades en conjuntament, sinó que primer en van fer una, després en van fer una altra, i vam acabar amb Flors i viatges, no? I veus que, tot i ser obres molt diferents, expliquen moments teus creatius diferents, i també és això, tres maneres d'entrar a l'art sonor i tres maneres d'entrar a la literatura molt diferents. Dialoguen, no? Tenen punts en comú i, sobretot, moltes diferències, no?
Clar.
I això, poder-ho veure tot conjuntament, és, ostres, crec que pot donar una dimensió en el públic de la nostra obra molt propera a la realitat, no? Perquè si només en veus una, dius, és que aquests fan això, o aquests fan allò altre. No, no. Amb els tres entens, no?, els diàlegs que establim entre, sobretot això que dèiem, no?, espais d'exhibició, trems dramatúrgics, i que exemplifica molt bé això que nosaltres diem, no?, que estem als marges de les disciplines o les costures entre les arts performatives i les arts plàstiques. I crec que amb la trilogia això es veu bé.
Clar, perquè, de fet, per qui no conegui, no?, el que ens presenteu ara al CCCB és una trilogia sonora i visual a partir de, com deies, tres grans noms de la literatura catalana, que són Joan Brossa, Jacint Verdaguer i Mercè Rodoreda. Clar, vosaltres que veniu, no?, del món de la música, de l'enginyeria industrial, d'on sorgeix aquest moment d'aquesta voluntat de partir d'obres literàries tres vegades?
Nosaltres, en general, partim sempre del text, tot i que l'utilitzem poc. O l'utilitzem sobretot a nivell sonor. Però des de fa 1000 anys, vull dir que l'orquestra mecànica o el torn de nit també tenia molt a veure, doncs, des de Boris Vian, encara que algú podria dir, ostres, doncs, sí, nosaltres, no?, l'Escuma de los Días, o l'Escuma dels Días, està molt present a torn de nit, era molt present. O sigui, sempre partim del text, i per tant per nosaltres no és un fet estrany a partir de tres autors catalans. No ens ho havíem plantejat així, o sigui, el Brossa va ser un encàrrec, no?, després de fer una exposició retrospectiva a l'Art Santa Mònica, on molta gent ens va relacionar amb Brossa, no? O ens va relacionar amb Brossa. Ens deien que Brossa s'hauria passat molt bé en aquesta exposició.
D'acord.
I llavors va ser, no?, Xavier Albertí que ens va dir: feu el que vulgueu sobre Brossa. Alguna cosa sobre Brossa, però el que vulgueu. I ens va semblar un regal enverinat en el seu moment, eh? I va ser una... Vam estudiar, per sort, la Fundació Joan Brossa va ser molt generosa i va ser molt generosa amb l'arxiu i nosaltres vam poder manipular i fer el que ens donés la gana. I després això, el Dimonis va sorgir també per un interès propi, nosaltres, en un llibre de l'Enric Casasses.
Que va reexplorar tot aquest llegat del Verdaguer, no?, anys després.
Aquest desconegut, sí, no?, feia... tan desconegut.
Bueno,
aquest,
Dimonis, aquest... concretament...
S'editen a partir de la revisió del Casasses, no?
Sí, Dimonis són les llibretes, surt de les llibretes que Verdaguer escrivia quan tornava a casa, després d'assistir en aquestes sessions d'exorcismes. Ell escrivia al vol tot el que recordava
de l'experiència.
Sí, clar. Tot el que havia sentit, i escrivia ràpid, ràpid, ràpid. Aquestes llibretes no sabem molt bé si ell les volia convertir en un llibre més tard o, en tot cas, mai es van convertir en llibre, i s'havia fet alguna edició, em sembla, d'en Moles, i l'Enric Casasses el 2012?
14.
14. El 14 fa aquesta edició fantàstica, comentada, clar, on ell intercala els comentaris, i és com molt àgil, i ens descobreix un Verdaguer com que havia estat sepultat totalment per això, perquè és un llibre molt informal, que no era llibre en si mateix, incòmode per l'Església. El bisbat ha desaparegut també, una de les quatre llibretes va desaparèixer, no? Té un llenguatge bastant particular, aquest llibre. I vam tornar a Viatges i flors, de la Mercè Rodoreda, que si vols explicar...
Bueno, és un projecte fallit, però també parteix de la literatura, i nosaltres no hi havíem entrat tan a fons. Havia de ser un projecte que havíem de fer amb un director d'escena i músic alemany, que es diu Heiner Goebbels, i que ell estava completament seduït pels Viatges i flors de la Mercè Rodoreda, i nosaltres sí, però tampoc acabàvem d'entendre, i gràcies a tot el procés d'investigació que hem pogut tenir, va ser com, hem de tancar el cercle.
Heu de tancar el cercle.
Ja, ha sigut com atzarós el fet de fer una trilogia, no? No era una cosa premeditada.
Ni molt menys, sí.
Clar, això és sensacional. Recullo una mica cable per qui potser ens estigui escoltant i digui: però això, un moment, de què va? Hi ha dues peces de les que presenteu al CCCB que ja han estat estrenades i han rodat força, que és No em va fer Joan Brossa i Dimonis. Després, ara ja veureu que compararem en cadascuna d'elles. I aquesta tercera, Flors i viatges, que vau estrenar a temporada alta l'any passat, el 2022, però és el primer cop que arriba, junt amb el Grec i les altres dues, el 2023 a Barcelona. Instal·lacions immersives, que la idea és que parlin de temes universals, no?, a partir d'autors, en aquest cas, de la literatura catalana, i el que deia la Laia, no?, això de buscar les costures, els extrems de les arts visuals i les arts escèniques en un mateix punt. Jo no sé si ara, què és això que em digueu, que encara no heu pogut experimentar vosaltres mateixos del tot, el que és tenir-les tan a prop una de les altres, més enllà de la proesa de tenir-les en un mateix espai, la vostra intervenció en funció de si esteu, doncs això, a Cuenca, a Madrid, al Matadero de Madrid o al CCCB, és diferent sent ja la instal·lació una obra ja creada?
Sí, depèn, cada funció és diferent. Això ho comentàvem l'altre dia. Estem parlant de peces que estan programades, estan compostes, sonorament, musicalment, dramatúrgicament, i estan programades. Hi ha algunes instal·lacions que són a dins, que tenen una certa informalitat que fa que cada vegada actuïn diferent una mica, però...
Com arestes cavaries, no?
Sí, clar. En realitat, nosaltres també sempre ho diem, que l'atmosfera final que es respira a cada moment depèn del públic.
Clar.
I depèn del públic de cada sessió. Pot ser una sessió... Entra una gent i tu estàs mirant i notes com allò es fa pesat i el temps corre molt lent, i de sobte la següent sessió hi ha un altre tipus de gent i tot sembla com que flueixi, cada moment clar. Sigui superespecial, i és que, clar, depèn absolutament de l'espectador.
Clar, és superinteressant, això.
El fet d'estar en aquest terreny ambigu, en aquesta frontera, fa que o provoca aquestes diferents accions. O sigui, hi ha una exigència per part nostra damunt del públic. O sigui, el públic ja ha de posar de la seva part. És com, bueno, tu vas en un museu i el públic decideix quines obres mira, què li interessa més, quan s'està més estona davant d'una cosa o s'està més estona davant d'una altra. I en un teatre la gent seu, li expliquen una història i li diuen on ha de fixar l'atenció en cada moment, què ha de sentir, com, qui és el bo, qui és el dolent...
Aquí no, aquí no? El públic es pot moure al voltant de l'obra...
I triar què veu,
triar què veu a cada moment...
Sí.
I
què escolta, també.
Però al mateix temps, tu també el forces, perquè tu hi poses un temps dramatúrgic, hi ha un principi, hi ha un final, hi ha un fil conductor ambigu, no? Llavors, barrejar aquestes dues maneres d'estar en un lloc per part del públic pot provocar que de vegades és màgic i es fa el miracle, o altres vegades és com no entès res. Hi ha gent que surt, clar, que diu no entès res.
Com les millors coses de la vida, com el sexe, que de vegades és màgic, de vegades dius no entès res.
Sí. No. I Brossa també ho deia, no? Es tracta d'experimentar, no? D'entendre. No? De vegades, si coneixes les obres, pots aprofundir, però jo amb la, relacionat amb la... enllaçant amb la pregunta que ens feies, la recepció com és en llocs on no coneixen cap dels tres actors.
Clar, això és meravellós.
No? Dels tres escriptors. Nosaltres hem pensat aquestes obres i, per exemple, Flors i viatges no ha tingut temps, ha estat ara a Madrid, que no coneixen Rodoreda, però Brossa i Dimonis ha estat arreu. Dimonis se'n va l'any que ve a Berlín. Què coneixen de Verdaguer?
Els és igual.
És igual, no es tracta d'això. Si tu coneixes l'obra i coneixes l'autor, trobaràs totes aquelles coses que encara t'hi enganxen més, però ha de funcionar sense, no? I tenim la sort que són tres autors tan internacionals que parlen de temes universals, no? Que no és necessari, vull dir, que t'interpel·len igualment.
T'interpel·len, exacte. Molt bé, doncs ara sí, fem-ho a pams, vale? Aturem-nos breument en cadascuna de les obres que conformen aquesta, ara sí, ja trilogia d'imaginaris colossals, i comencem per Dimonis, que és un viatge poètic, inquietant i experimental que s'endinsa en els exorcismes en els quals va participar Jacint Verdaguer.
La mano está mala, el conjura la febrada que pasa sobre la tierra. La mano está corrompida, tal que fugiu dels temps que es mengen los ungües de tota sal.
És que, clar, ara irromba aquí el Niño de Elche i se'ns ha trencat la ràdio. No podríem seguir, o sigui, hauríem de deixar de parlar. Vale, vaig a dir alguna cosa pràctica, alguna cosa que ens separi de la bogeria, perquè ara ens hi endinsem del tot. Podem veure Dimonis al teatre del CCCB del 5 al 30 de juliol en passis cada hora, des de les 5 a les 8, durant els dies laborables, tot i que els dilluns no hi ha funció, i la cosa varia, o sigui, que sí, mireu-vos les webs, els festius i els divendres. Hi ha altres passis, hi ha més passis, i hi ha oportunitats per tothom per veure-ho a un preu ultraeconòmic. Una cosa que t'aixeca l'esperit i fa que la teva ment viatgi a galàxies molt llunyanes.
Més si ja passis en castellà, no passis en anglès, vull dir que mireu-vos-ho bé també, perquè a vegades és allò que has de... No? Sí. I és això, és molt curteta, no? Això és una cosa que jo crec que és molt xula, perquè pots fins i tot anar...
Sí, jo sé de gent per aquí que l'ha vista fins i tot tres vegades, ja. Sí.
Jo l'he vista dues,
he de dir. Jo una i vaig sortir com Gimme More, sí, que totalment. Abans parlàveu del públic, i és part del que també ens interessa molt preguntar-vos, quines menes de reaccions, perquè no farem cap mena d'espoiler, o cap que vosaltres no vulgueu fer, però sí que hi ha una narrativa, evidentment, hi ha un munt d'elements que ara intentarem descriure no sé com breument, vale? estem sentint el Niño d'Elche allà, que l'estàs sentint durant la instal·lació, tot i que sentim més coses. Dic instal·lació per dir una paraula, sí. Perquè és com, em podeu abufatejar.
No, ens sentim còmodes amb el terme.
Però sí que hi ha com això, hi ha com una sèrie de pics narratius i un crescendo que fa que la gent surti allà sense veu. Quina mena de feedbacks heu rebut així espectaculars?
Mira, avui la Rocío Molina no ha penjat un post i ella, que m'hi participa, ella ha penjat una story dient...
Amb les seves coreografies.
No, sí, no us ho perdeu, és brutal.
Que la Rocío fins ahir no ho havia vist.
I... Hola!
Encara no.
Déu-n'hi-do.
Sí, confia cegament en nosaltres i
l'hem vist a nosaltres
portar
a ella abans que ella veure a si mateixa.
I qui va anar ahir també... No sé si se'n va adonar ella era...
Si ella estava al costat mirant-se.
Hauria sigut bo això, també, saps? Hi ha gent com una mica despistada, no? Però, no, que de sobte girar-te i ja no saps si allò ha de passar a cada representació, no? És a dir, que hi ha la noia, la ballarina.
No, doncs mira, des d'ella que diu me ha fascinado, no? El niño del Che que ens va dir ¿qué habéis hecho? Me doy miedo a mí mismo. No? Fins a, jo me'n recordo una vegada fa anys aquí a Barcelona em sembla que hi havia un grup d'àvies i no és perquè siguin àvies, sinó perquè anaven desubicades, que jo crec que esperaven veure, van llegir Verdaguer i esperaven veure, no sé, un Terra Baixa o alguna cosa així, no? I van entrar i es van asseure al mig, no? Que hi ha aquells tamborets.
Sí.
I van sortir amb els pèls de punta que estaven de que hem fet així. O l'altre dia una senyora anglesa, en un passe en anglès, em va dir és que a mi no m'interessa la religió. No? Va sortir mig i dir que és que no va de religió.
No va de religió. No? Bueno, una mica al contrari.
No, és una crítica, en tot cas.
Sí.
En els estaments eclesiàstics. O sigui que hi ha de tot. Jo crec que dimonis... No, ho hem comentat amb en Roger, és la peça més exigent, de les tres instal·lacions és la més exigent amb el públic. Mm-hmm. És la que el deixa més perdut, el guia menys, o sigui, brossa entra com l'aigua. Mm-hmm. Flors i viatges és més teatral, el fil conductor o narratiu és una mica més teatral, i dimonis és el que exigeix més. Llavors, jo crec que les opinions són més variades, sí. No? Més extremes. O sigui, gent que surt entusiasmada i això, i l'han vist, jo conec gent que l'ha vist 5 i 6 vegades, que dius... També estava pensat en això perquè no ho entenguis tot a la primera. La primera és perquè et quedis com una mica,
veritat,
una mica esturat amb tanta cosa i tanta cosa al mateix temps, i és perquè hi tornis i dius, he entès allò, bueno, però és que això està relacionat amb allò altre, ostres, això m'està parlant del que he vist, no? I per això, a Dimonis, jo crec que és la que hi ha opinions més extremes.
És veritat que es beneficia d'una segona lectura, jo que l'he vist 2 vegades, perquè com que a més, no, com dieu, deixeu l'espectador com una mica suelto, no? Allà en aquest pis, que no donarem més detalls, no? Però que clar, hi ha vegades que decideixes escoltar o veure una cosa i deixes d'escoltar o veure una altra, no? I en aquest sentit, doncs veure-la més una vegada més costa 4 euros, vull dir, no hi ha raó com per no repetir-la, no? Perquè també hi ha moltes veus, no? Una gran multiplicitat de veus, de fet, veus literàries, no? Hi ha l'Enric Casasses, del qui parlàvem, no? La Núria Martínez Bernis, la Jordina Bosch, que és també del Museu Verdaguer, no? Però també hi ha veus de l'antropologia, com el Manel Delgado, hi ha veus de la música, el Niño d'Elche, que dèiem, de la dansa, la Rocío Molina, no? La virologia, l'exorcisme, vull dir... Volíeu també posar en comú l'obra de Verdaguer amb totes aquestes disciplines per, d'alguna manera, com universalitzar-la més, o va ser una cosa que va sorgir...
Sí, hi havia la intenció... Nosaltres ja teníem molt clar que volíem parlar de la possessió. O sigui, agafar d'aquests temes generals que hem dit al principi. Doncs aquí, concretament, agafar aquesta experiència de Verdaguer i aprofitar-la per parlar de la possessió, que és un tema universal de tots els temps, podríem dir. És un gran hit de tots els temps.
A partir d'aquelles visites que feia el Verdaguer a un pis del carrer Emirallers del Born, no? I que ja tenia una sèrie d'experiències, i a partir d'aquí aneu tirant del que va fer el Casasses el 2014. No?
Clar, però la possessió en realitat és un hit universal.
Exacte.
De totes les cultures i en tots els temps. O sigui, és un tema que ha estat des d'abans de la història, diguéssim. No? I llavors nosaltres també vam veure molt clar abans de la pandèmia, que volíem relacionar-ho amb el paràsit, no? I amb el, amb el paràsit i amb el virus, que tenen en comú amb la possessió, doncs, que un ens alié, un ens estrany, entra dins un cos i modifica les seves propietats o se'n beneficia, no? De les seves funcions. A partir d'aquí, nosaltres, totes aquestes lectures que portàvem en paral·lel sobre aquest tema, vam agafar aquesta gent de disciplines diferents, doncs antropòlegs, poetes, inclús algun exorcista, i viròlegs, i els vam fer les mateixes preguntes. O sigui, ells ens responien a les mateixes preguntes. Per què? Perquè si parlem de lligams, és un tema que està en tots els exorcismes, el lligam, com lliga el posseït, el dimoni, o sí, el dimoni, com lliga el posseït, no?
Clar.
O com l'exorcista lliga el dimoni o l'esperit que està dins del posseït, com un virus es lliga en un organisme que entra, no? Llavors,
que el virus gairebé es posseix, perquè no té informació genètica i l'aprèn, diguem-ne, però té a veure ben bé amb el concepte de possessió i virus, i jo el veig totalment.
És la idea d'entrar en un cos.
Llavors, ells feien respostes a la mateixa pregunta, però des de la seva disciplina. I això ens interessava bastant.
Increïble. Ara passarem al següent, però se m'acaba d'acudir, a veure què et sembla, Nil, que podríem, com que estem parlant així de l'obra, de la cosa etèria i tal, i estem sentint una mica de cada obra, també doncs, la música dels Cabos San Roque, si vosaltres voleu, podem dir dos o tres elements que la gent veurà, o sigui, físics, que veuran a cada instal·lació, sense donar més pistes. Jo podria dir inflables.
Inflables.
Inflables. No, i podem explicar també, perquè sense fer el perquè de les coses també està guai.
Sí, però que la gent... Allà veuràs inflables, televisors antics, com una mena de cascades d'aigua que interactuen.
Clar, sí.
Això... Cadenes.
Em sembla bé.
Vale. Doncs ho deixem aquí. Vale? Ja està. Anem cap a Joan Brossa, que inspira, però penseu-hi, que quan acabem el Brossa també dir tres coses.
Direm alguns elements.
Anem cap a Joan Brossa, que inspira la primera obra de teatre expandit d'aquesta trilogia, Gots de plàstic, culleretes, màquines d'escriure... Mira, aquí m'ho havia escrit jo, això. Taps, puntes, cintes mètriques, vapors i teles i lletres que deformen l'espai a No em va fer Joan Brossa. Podeu veure No em va fer Joan Brossa del 5 al 12 de juliol a la Sala Raval del CCCB. Els preus i els horaris són semblants a l'anterior, o sigui que també és molt fàcil accedir-hi durant molts dies. No sé com voleu introduir, perquè també és tot un viatge, això, les primeres passes a les palpentes quan entres en aquesta sala i dius, què és això? De quina manera introduiríeu? Com, no t'explico res, però quan entris, tingues l'orella cap aquí. Aquí, o tingues pensa en això.
Sí, nosaltres anomenem, en dèiem, una prosa transitable. Però és veritat que quan va estar aquesta peça ja va estar a Alemanya, no? Més d'un cop, i a Berlín...
Sí, ha viatjat molt.
Sí, i li van posar un nom, suposo que per la gent que no tenia cap referència amb Joan Brossa ni amb Cabo San Roque, fins i tot.
Òpera mecànica.
Sí, òpera d'objectes.
Òpera d'objectes, bueno, tot s'hi val, clar.
Sí.
Bueno, al cap i a la fi, en Brossa ja feia poemes objecte, no?
I poemes transitables. Nosaltres en dèiem més una prosa, perquè un poema potser és més sintètic i aquí és molt més exuberant, no? O sigui, Brossa triava objectes molt concrets i molt pocs per fer els seus poemes objecte, i aquí és un farciment, no?
De fet, ja que parlem d'objectes, no? En aquesta peça, de fet, en totes tres, però en aquesta jo crec que especialment es fa com palès, no? que el funcionament de les peces es basa molt en mecanismes tecnològics bastant complexos i gens convencionals, de fet, no? Ara parlava l'Albert d'aquestes xapes, cintes mètriques, màquines d'escriure, no? En el cas de Verdaguer, de dimonis, aquests inflables, no? L'aigua... Com dissenyeu? O sigui, en quin moment, les dues fases, no? En quin moment decidiu que utilitzareu aquests materials, no? X materials per formar part de la peça i després com construïu l'artefacte perquè això funcioni, perquè jo quan ho veig és com que em sembla impossible en el meu cap.
Hi ha diferents...
Jo, abans, explica-ho tu, que ho expliques superbé, en Roger. Però jo el que diria és que, respecte al que tu deies, de sí, hi ha molta tecnologia, però nosaltres la tecnologia l'entenem com un mitjà, mai com una finalitat. O sigui, almenys per mi, no, l'art tecnològic envelleix molt ràpidament i molt malament. De seguida queda obsolet, de seguida és... no té sentit si no hi ha un concepte o un objectiu que sigui que transcendeixi aquesta tecnologia. Per tant, nosaltres l'entenem més, la tecnologia, i que n'hi ha molta, sempre procurem amagar-la, i llavors apareix el truc de màgia, no? Apareix la fascinació que pot sentir algú respecte a una cosa i no queda bloquejat per l'artefacte tecnològic, no?
També la màgia és molt brossa, no?
Clar. Vull dir que... I de fet, l'obra, el que explica Brossa, ja la veu que sentim de Brossa, ja parla d'això justament, que és la dos pols que gairebé sempre són a l'obra d'en Brossa, que és màgia blanca i màgia negra. La màgia de debò, que ell deia, no? La màgia blanca és la visió infantil, el truc de màgia, no? El truc de mans, i és el que ell explica, que arriba al front de la Guerra Civil, el primer dia,
Segre, no?
I ell veu allà com si fos una verbena de Sant Joan. Focs artificials, és una visió com molt infantil, sí, no? I l'altra és, doncs, la màgia negra, no? Quan hi cau, ell sent una veu que el crida, Joan, es gira, i allà cau un obús que no explota, i després ell se n'adona que no hi havia ningú que l'havia cridat, no? Però tornant a això dels objectes, de com pensem, pots tenir diferents orígens, no? De dir, la literatura com a font inicial també ens dona molt això, no? De pensar que volem fer una cosa i pensar com la podem fer, no? Però aquí en el Brossa n'hi ha algunes, com la del tap de Vichy, que et passen. Et passen a la vida i són molt casuals. I llavors intentes pensar com podries fer allò i com allò es podria repetir sempre que tu vols, saps?
Com que de cop un dia estàs prenent un Vichy en un bar i la xapa...
Tal qual.
Epifania amb el tap de Vichy.
Exacte, amb una cullereta i el tap de Vichy. Llavors dius, ostres, com sona, per què passa això... Com ho puc fer que passi sempre que jo vulgui i a part sense jo ser-hi, no?
Clar. En aquest cas, això que deia el Nil, no?, de quins elements feu congregar i la significació que els hi doneu, hi ha una altra cosa que per mi és capdalt en la vostra obra, que és els tempos, no?, de cada cosa, quan apareix cada cosa, quan dura cadascuna dels vostres artefactes sonors i mòbils. Això, en quin moment o com pacteu quan n'hi ha prou, quan n'hi ha massa, quina és la mida justa de cadascuna de les vostres obres?
Nosaltres entenem, i crec que deu ser amb les poques coses que estem d'acord, entenem... Sí,
boníssim que hi hagi debat, no? Clar.
Sí, sempre hi ha opinions contràries. Però jo crec que amb això sí que estem d'acord, i és que entenem tot el que fem com una gran composició. O sigui, com una composició musical, tot i que els elements puguin ser la paraula, el soroll, la veu, la dansa.
Clar, però no? Això em sembla capdalt, no? O sigui, que per vosaltres el que és més de totes les coses és una composició musical i ha de respondre a aquest metabolisme.
Sí, a una estructura musical on hi ha, podries dir, una obertura, un andante, un...
Dinàmica, no? hi ha
dinàmiques...
Dinàmiques, tempos...
I després, nosaltres vam aprendre molt d'en Carles Santos. Vam estar 2 anys cada dia amb en Carles Santos i vam fer una peça junts i vam girar junts. I en Carles, jo no sé si he trobat ningú més com ell que tingués aquest domini del temps escènic. Era al·lucinant, tot i que el que havíem fet estava escrit, no? Nosaltres estàvem a l'escenari i notaves que ell tenia aquell poder del trino amb el piano, el feia durar una mica més, una mica menys, retardava l'entrada en funció de l'ambient que notava. I era, era excepcional amb això. O sigui, no hem trobat mai més ningú que tingués aquest domini tan gran de fins on puc estirar i quan sembla que el públic se'm desconnecta, pum, m'hi poso l'altre, no?
És tenir consciència de que
hi ha algú altre.
De que hi ha algú altre a l'altra banda sempre. És a dir, quan estàs en composició, has de pensar... Això, no? De, això que estaves dient tu exactament és el que pensem, de dir fins a on aguanta, saps? Fins a on vull aguantar-ho i al màxim, saps? Què vull? Vull tensar la corda? Doncs fins a on aguanta? Sabent que hi ha algú allà amb qui tu estàs interlocutant per després passar en una altra banda que tu ja saps que l'has de girar cap a una banda o cap a una altra, però sempre tenim consciència que no és la teva tabarra, sinó que és una interlocució amb algú.
I al mateix temps que, clar, que hi ha molta gent, no? I que, a més, en no ser-hi vosaltres com cada dia, no podeu fer això que feia el Carles Santos d'escoltar si avui la nota pot entrar una mica abans o una mica més tard, no? Sinó que ho heu de tenir realment molt estudiat perquè si de cop hi ha un dia que hi ha un públic que, no? O sigui, que d'alguna manera es pugui ajustar a tot tipus de públic o al màxim de sensibilitats possibles. Hi hauria algú que igual necessitaria més temps i algú que se li esgota més ràpid la proposta.
Sí, clar, arribes en un temps, bueno, en un acord on ens sembla més o menys, i és aquí on nosaltres també tenim moltes lluites, de estem fotent la xapa, o l'altre diu, no, però és que no s'ha entès, si no allarguem una mica més, i llavors passa el que en Roger ens deia abans, no?, de que hi ha vegades que... és màgic, i hi ha altres vegades que el públic pot no connectar. Tu no hi ets. És això. S'exigeix un pas endavant per part del públic.
Clar, però clarament per mi és part de l'alquímia i de la valentia dels Cabos en Roque, això que estem comentant, no? És que jo no estic allà, no puc controlar-ho. Nosaltres hem concebut això, ens hem trencat els caps, les mans i els ulls i els imaginaris per fer-ho, hem assajat mil vegades. Jo no m'ho puc imaginar, això, com ho deu fer, però
això
em sembla que ha de ser duríssim.
El que potser ens relaciona molt amb les arts visuals, no? On, ostres, hi ha molts estudis que diuen d'arts visuals que ningú aguanta més de, però sense excepció, més de 5 minuts davant d'una obra. Ningú. I em sembla que la mitjana són 28 segons.
Uà.
Davant en un museu. És el que té molt, molt de similar a les arts visuals i per això les nostres peces també estan en molts museus. Es poden, no només en festivals de teatre, com el Greek Festival, sinó en museus, com el CCCB. Vull dir, la combinació aquí és perfecta, no?
Clar.
Perquè és dins d'un festival de teatre, dins d'un espai de pensament i un museu. I el públic ve d'una banda i de l'altra. Per això és el que nosaltres diem que exigeix per part del públic un estar actiu.
Sí, jo he esmentat algun dels objectes, han sortit alguns. Algun favorit del Brossa, algun objecte de tots els que hi ha? A mi em flipa... Bueno, hi ha un cosmos de gots de plàstic que a mi em fascina.
Sí, aquesta és una imatge...
I la musicalitat d'això.
Sí, clar, copes de vidre,
taps
de bitxí... Cintes mètriques és un objecte recurrent,
Sí, i els gots és una imatge de post-rave que teníem.
Total, total.
Bueno, era... Hi ha un punt important, no? Ho intento explicar-ho així molt ràpidament, no? En el Brossa, respecte a Joan Brossa utilitzava objectes comuns que de tan comuns són invisibles, no? I ell els feia visibles en els seus poemes objecte. Nosaltres també hi són, però busquem l'objecte no només comú, sinó anònim, no? I en la reproducció, en la multiplicació, en la literació, ell utilitzava la literació de la paraula per fer els seus poemes fonètics. Nosaltres agafem com a recurs, però traslladat a l'objecte, no? Sí, per generar paisatges. I en el Brossa és això. Nosaltres el que teníem clar és que no volíem utilitzar els objectes de Brossa, perquè no em va fer Joan Brossa és una manera de dir em va fer Cabo San Roque, és una reivindicació.
Sí.
Era un encàrrec, però nosaltres volíem reivindicar la nostra obra, no? I és això, l'objecte que hi ha són, en general, objectes de molt poc valor i de producció industrial i que en la seva literació generen paisatges.
Genial. I la peça que arriba a Barcelona de la mà del Greek Festival 2023 i completa d'alguna manera la trilogia entorn les lletres catalanes és Flors i viatges, que ens endinsa en un bosc de fantasia on contemplem la guerra a través dels ulls de les dones.
Було то не місто, то був ліс. Я мала вдосталь часу, аби мені наснилося, що я була рибою, птахом, змією, гієною.
Flors i viatges es pot veure a la sala Raval del CCCB del 15 al 30 de juliol en tots els horaris i varietats que us hem comentat fins ara i que podeu consultar per no fer aquest podcast infinit.
A Flors i viatges el que feu en aquest cas és posar en comú, perquè he parlat molt de Rodoreda, però no només no, hi ha per allà Rodoreda, sinó que aquesta Rodoreda la poseu en comú, les seves paraules, el seu univers, amb testimonis de dones i nenes que van viure la Segona Guerra Mundial, que estan recollits per l'Svetlana Alexeyevich, no? I amb les veus de, també, no? Que ressonen amb les dones refugiades de la guerra d'Ucraïna. En quin moment Rodoreda mig refugiades? O sigui, en quin moment succeeix això?
I l'Svetlana Alexeyevich, perquè clar, és importantíssim.
Clar, nosaltres el procés d'investigació o de capbussar-nos en els llibres dura un any i mig, normalment, en aquests períodes de 3 anys. dos anys i mig, dura un any i mig o així, no? Llavors, nosaltres anem obrint, ens anem capbussant i arriba un moment doncs, que hem de tenir com una visió clara de què ens fa tancar el paquetet, no? O sigui, aquest anar obrint, en algun moment has de fer un replegament, no? Ja portàvem anys amb Viatges i Flors i... Bé, és un llibre amb una visió com molt sintètica, amb uns contes, amb una mirada infantil, no? Uh-huh. I de sobte, quan va començar a passar la guerra d'Ucraïna, comencen a aparèixer imatges que et fan pensar, no? Llavors vam veure que en realitat Viatges i Flors està parlant de la guerra tota l'estona. Hi ha contes que és més explícit que d'altres, no? Però de sobte, quan vam veure que aquell llibre estava tota l'estona en realitat parlant de la guerra a través de metàfores, vam dir, ostres, doncs, les refugiades, contactem amb aquestes dones que estan arribant a Girona, que estan vivint aquí, i traduïm Viatges i Flors a l'ucraïnès, fem que elles diguin aquestes paraules de la Rodoreda. No fem que parlin de la seva experiència personal, sinó a través de la seva experiència personal estaran posant la seva condició en les paraules de Rodoreda.
En el text de Rodoreda.
No? A partir d'aquí, quan traduïm Rodoreda a l'ucraïnès, Miquel Cabal, que és el fantàstic traductor del rus...
Que l'hem tingut convidat aquí a Ràdio Maconda fa unes setmanes.
Clar, ens va dir, ostres, aquesta visió que m'esteu explicant és Svetlana Alexeyevich. No clar. Heu llegit això?
Clar.
Llavors, comencem a llegir La guerra no té cara de dona i Últims testimonis, i de sobte, totes les metàfores de Viatges i Flors apareixen amb testimonis reals, amb paraules de fets reals superbèsties, que estem parlant de fosses comunes, no? És això. I en una és un conte, alhora és molt important també com uns nivells en què, que tot això també ho trobem en els llibres d'Alexeyevich, no? És com nosaltres fem, com entenem totes aquestes paraules distribuïdes d'una manera en què, per exemple, la Mercè Rodoreda, ella va fugir de la Guerra Civil espanyola, però també va fugir de París quan entren els nazis. Mm-hmm. Es creua tota França i ella, en aquell moment, al vol, escriu a l'Anna Murià unes cartes que no hi ha cap temps de reflexió pel mig. És una carta que està escrita la mateixa setmana i explica coses que estan tant a quanta guerra després, en ficció, o a Viatges i Flors, com a coses que apareixen amb la Svetlana Alexeyevich.
I igual en els telediaris i les telenotícies, quan entrevistaven les dones que marxaven d'Ucraïna, deien les mateixes coses. No? Llavors és com... Ostres, la Rodoreda ens ho està explicant d'una manera molt bonica, però estan parlant del mateix.
Hi ha una distribució aquí entre el que et passa, que és la carta escrita al moment, i després la memòria d'uns fets tan traumàtics al cap de 30 o 40 anys, fins a quin punt es diferencia de la ficció.
Mm-hmm.
Clar.
I això és el poder que també teniu vosaltres de fer aflorar, doncs, aquests vincles tan intensos i carregar tot això de noves significacions, no? Perquè a mi em sembla brillant el que heu fet amb aquest Flors i viatges i d'ajuntar tots els testimonis de la Rodoreda i el text de la Rodoreda, de la seva prosa, amb totes aquestes circumstàncies que tenen més a veure amb els nostres dies, però perquè la guerra sempre hi és d'alguna manera. No?
Sí, gràcies, però per nosaltres ens ha semblat com una cosa molt, molt natural. Sí que hi ha hagut, podríem dir, una lectura comparada entre Svetlana i Rodoreda. Això sí que hi ha estat.
Sí, és molt fort, això, trobar imatges...
Descrites, o sigui, contes que tu trobaves estranys, no? Ostres, els testimonis de Svetlana et donen totes les claus per entendre allò, no? I no només això, sinó que en els propis testimonis de l'Svetlana, no? N'hi ha un que agafem i que surt en el... Bueno, surt a l'obra, no? Digues, al final diu, no es pot descriure. Això és terrible, no? No hi ha paraules per descriure-ho. Les paraules han de ser en alguna banda, però fa falta un poeta. Mm. I és... Yeah. És algú tan gran com Rodoreda, des de la ficció, des de la bellesa, des de la poesia, és qui pot descriure aquest horror, no? I que el pots entendre o el pots llegir com nosaltres les primeres lectures de Rodoreda, que no, bueno, de Viatges i Flors, que era... Sí, és estrany, és bonic, però el notes fosc... Sí? I després quedes de la grandesa fins al punt, no? Que l'altre dia ho dèiem, no? Viatges i Flors, comença el llibre. Comença amb el viatge al poble dels guerrers, no? Que comença pam, patapam, patapam, no? Soldats a tambors, soldats a cavall, no? Marxen i diu, els homes marxen al matí a jugar, a fer la guerra i tornen al vespre. I mentrestant estem aquí les dones patint-ho tot i aguantant, no? I esperant que tornin els homes. Ostres, tota la moguda aquesta amb els Wagner a Rússia, ve a ser una mica això, no? Marxen al matí fent soroll, matant els tancs amunt, tal, no? Nosaltres ens quedem aquí amb tots els bombardejos, les coses, i al vespre tornen, saps? I han matat uns quants, i hem fet el soroll, hem jugat, i ara tornem.
Sí, sí.
No? I dius, ostres, devia passar també a la Guerra Civil estratègies militars d'aquestes estranyes o a la Segona Guerra Mundial. I ella té el poder d'explicar això en un conte que perduri en el temps i que ens continuï interpel·lant i d'aquí 200 i 300 anys continuarà sent vigent, no?
Clar. Aquí, ara, a mi se m'està anant al cap amb això que explica la Laia. Podríem estar aquí debatent durant hores. Fem una cosa, fem dues darreres una mica serioses, però curtes, i després anem ja a una cosa que és una mica gamberra que fem aquí al final, a l'Escenaris Volàtils, perquè li van posar aquest nom i van dir, bueno, pues que sigui volàtil la veritat l'assumpte. Jo el que us volia preguntar és sobre, molt curt, estem parlant aquí, doncs això, d'instal·lacions sonores, de teatre expandit, d'òperes mecàniques, de teatre... Tot això. Com d'important és per vosaltres com a autors, com a autores, posar-li nom a la cosa? Perquè després vindrà la gent i posarà tot de nom sobre allò que vosaltres feu. Vosaltres us preocupeu dins de tota la vostra creació com, bueno, això que li diguin d'aquesta manera, posar-li nom?
No massa, jo crec. No,
ja us ho fan, no, diguem-ne?
Tampoc. Jo... Penso que... Aquí tenim opinions divergents, em sembla. Però jo penso que amb el cost de la feina em preocupa poc definir-lo i col·locar-lo. A mi personalment penso que és important, com que les visions sempre són diferents depenent de qui les fa i depenent de des de quina disciplina es fa, i sovint la mirada des de dins d'una disciplina sempre ens és desfavorable, perquè sempre estem... O favorable, perquè sempre estem a fora. I això
en un altre angle.
És bastant positiu. Llavors, a mi la definició és massa esforç i és massa temps, quan en realitat el temps el pots dedicar a fer, no? I quan vas generant un gruix de feina, que és com el de la trilogia, que després és això, que si algú mira des de dins, doncs ho pot qualificar d'una manera, si algú mira des de dins d'un altre punt, d'un altre...
I no es preocupa com el moment que algú digui, ai, però això què és? No? Però, doncs vés a veure això, però què és? És teatre o no és teatre, no? Aquest moment.
A nosaltres no ens preocupa, però sí que és un rotllo perquè la gent necessita noms. Mm. O sigui, el Grec Festival necessitava un títol, Teatre Expandit, el CCCB necessitava una trilogia de què, saps? O sigui, a nosaltres no ens preocupa i ens agradaria no haver-nos de definir perquè ets moltes coses i no ets res al mateix temps, és això que dèiem, no? Estàs en un espai propi i segurament molt únic, no? I és, ara he de perdre, com diu en Roger, he de perdre el temps jo ara en definir què faig i
això
tot.
Això és més cosa de bibliotecaris.
Sí, s'ha de posar...
De biblioteques, de posar-li la bona però classificació.
És de bibliotecaris, però també és de...
És ben bonic,
és de premis.
Però...
Sí,
no?
Realment.
No et poden donar un premi, perquè
totalment.
On et fiquen, saps? Uns et diran, no ets això o no ets un altre.
Altres disciplines, no? Noves tendències, que són aquests calaixos de sastre.
Sí, però que tampoc et sents aquí dins,
clar,
no? Ni
clar.
Reflectit. I algú que altres tendències o noves tendències o híbrid, el teu amb un altre que han ficat en el mateix calaix que tu, dius, ostres, és que no tenim res en comú.
Jo crec que hauríem de fer una nova etiqueta universal que fos no breakdance i allà ficar-ho tot el que no sabíem el que és. El no breakdance.
Sí, té gràcia perquè generalment la gent que et mira d'una manera la gent des de dins d'una disciplina que et mira d'una manera positiva sempre et situa fora, saps? És a dir, qui fa teatre i flipa amb el que fas té molt clar que no és teatre, saps? O qui fa música i li agrada el que fas té molt clar que no és música, no? Llavors, la gent que et mira amb simpatia
les arts plàstiques del mateix.
Igual, sempre et situen a fora, no? I això a mi m'agrada.
És guai.
Ens ha passat, de venir director d'un festival de teatre superimportant. Uah! Però això ho hauríeu d'exposar al MoMA. I dius, i tu què saps d'arts? Tu, director de festival de teatre, què saps de la programació del MoMA? No, encara que t'agradi molt. O bé, el director d'un supermuseu i et diu, és que hauríeu d'estar a Avinyó. I dius, tu què saps d'Avinyó? Saps? Tu dirigeixes un
museu,
que
fos
no?
Programa amb tu, no?
Quadrant amb el Roger que fos fora del MoMA, sí, fora d'Avinyó, o sigui, i amb la samarreta, estem fora.
Sí.
Off.
No?
Sí, sí.
De l'off.
Doncs, tenint en compte que és aquesta cosa, no? Que la gent li costa trobar-li l'etiqueta, li posa l'etiqueta a l'altre. Us veieu anant com encara més enllà? És a dir, expandint més fronteres encara? O dit d'una altra manera, com projecteu després d'aquesta trilogia, que entenc que potser la concebeu ja com a tancada, encara que no fos una trilogia voluntària, cap on voleu anar ara a nivell artístic, a nivell formal? No ho sabeu, també és vàlid.
Sí, no, una mica de descans, també.
Cap a les però...
vacances. No
projecte vacances.
Això està bé, això.
Sí, l'agost.
Això està bé.
Sí. Però sí que hi ha temes materials recurrents i tècniques que et fan anar i venir sobre els mateixos temes i que no abandonarem, no? I com que de vegades vas oscil·lant cap a més desaparició de l'objecte o pols amb el soroll, amb la veu, amb la paraula, i tot això no ho abandonarem.
Sí, també jo crec que, tot i que ens considerem com la trilogia una mica tancada, no? Podria ser un decàleg, però vull dir que...
Endavant.
No.
D'escriptors i escriptors n'hi ha per
dale,
encara.
Dale, Laia, dale, decàleg, vinga, pum.
Però jo crec que la investigació sobre la relació del públic en l'espai d'exhibició, tant això és un tema que ens interessa, no? I d'investigar i de forçar, i després també com controles o condiciones aquest espai en funció del temps que hi tens el públic, això també, no? I això és una cosa que, més enllà dels materials, a nivell tecnològic, no? Hi ha coses que s'apunten en les últimes obres, però volem aprofundir-les, continuarem. Dir coses, ja n'hi ha, però jo us les diré més endavant.
Cabo San Roque continuaran. I nosaltres passaríem tot l'estiu parlant amb els Cabo San Roque i submergint-nos una vegada rere una altra en les seves instal·lacions dramatúrgiques. Bé, no m'ho feu dir perquè no sé com dir-ho. El cas és que a escenaris volàtils també muntem certs tinglados, d'acord? ¿Vale? Això sí, una mica més escatxarrats, perquè, mira, ens agrada interrompre l'harmonia d'aquesta cosa discursiva tan guai que estàvem fent ara, que estàvem aquí ja barrufant absolutament, també les formes, i en plena febre d'universos alternatius, que estem vivint ara a tot arreu, volen parlar d'universos alternatius com si fossin nous, ens imaginem altres ambients o propostes desarrapades per jugar amb les nostres convidades. Podem pensar que els escenaris s'evaporen, es desintegren, que la nostra ment viatja a un altre univers, el que vulgueu. N'apareixen d'altres escenaris, vinguts a les nostres perjudicades ments. Tenim tres idees que no valen un duro, que hem tingut el Nil i jo, ¿vale? I vosaltres, és que mai sabem què demanar, d'aquestes tres idees, d'aquests escenaris alternatius. Podeu triar una o ens dieu com us ho faríeu per portar endavant aquesta mena d'altre escenari nefast, ¿vale? La primera, Nil, va.
La primera idea, mira, ja que dèieu que voleu fer un decàleg, potser, qui sap, que obriu la porta a aquesta realitat, no? Doncs us plantegen fer una instal·lació sonora, també vinculada amb el món literari, però protagonitzada per algun nom, diguéssim, una mica polèmic, una persona viva, a més.
Més esmolat, no? Més polèmic.
Podríem dir Pérez Reverte, podríem dir Vargas Llosa, Carmen Mola, Juana Dolores.
Los hombres son como los postres, son innecesarios, pero son un lujo. Sí, estamos totalmente inmersos en la cultura de la victimización. ¿Cómo describiría Cataluña? Es un territorio de acogida que al mismo tiempo es hostil.
Peor no es Hitler, sino la gente que aplaudía a Hitler. Es todavía peor que Hitler. El idiota que dijo, no, el Führer nos va a llevar a la gran Alemania, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento súper mediocre de absoluta decadencia.
Bueno, aquí jo m'he permès fer un muntatge de les veus del Pérez Reverte i la Juana Dolores. He pensat, si ara tires més endavant, Julián, ja veuràs que hi ha un moment que es solapen totalment. És com, per què haig de seguir jo editant això? Perquè m'he cregut Cabo San Roque per un moment, perdoneu-me.
Pues
perdoneu-me.
Ja estava allà, això.
Sabem, puja.
L'escriptura,
és la fi del món, això, que la Juana Dolores i el Pedro Verte parlant alhora.
És curiós que...
I tocant-se.
És curiós que aquí estan molt d'acord, eh? Jo penso en aquesta, no? Estamos en un momento de absoluta decadència,
sí, de
que deia la Juana Dolores i el Pérez Reverte estaria super d'acord. Bueno, ja ho ha dit.
Vale, aquesta és la primera proposta, és heavy. Convencem una mica, Nil, tens alguna cosa una mica més tranquil·la, no tan esmolada?
Vinga, una per gent menys atrevida, vinga.
Però bonica, boniquíssima.
Però bonica. Sí, de fet, lliga amb una cosa que heu dit a l'inici, no? Que us van dir que Brossa li hauria agradat veure la vostra peça. Havíem pensat què passaria si Verdaguer, Rodoreda i Brossa ressusciten d'entre els morts i venen a veure les vostres instal·lacions sonores. Quines notes us passarien? Quin feedback us donarien?
Uau!
Imagina't, allà, incorpore present, És com el que ni Cabo San Roque, que no es cansen de sorprendre'ns, vosaltres mateixes, és com, bueno, és que ara m'ha rebentat el cap a mi.
Què pensaria Verdaguer, el niño d'Elche, no?, en aquell moment, vull dir.
Com us saludeu, no? Vale, aquesta és la segona, que jo crec que és la que és més... Bueno, que no és la... És la més elegant. Ara jo vinc a desmuntar-ho tot. Jo afegeixo una tercera distopia, vale? Fruit dels meus tocs. Tocs de toquecito, de ara poso el got aquí, ara el poso allà, vale? Inquietuds i fins i tot malsons viscuts després de visitar les vostres obres. Tu imagina que us donen zero pressupost per una nova instal·lació, obra, digue-li com vulguis, però us diuen que podeu aprofitar d'això que tenim al CCB mateix, tot el que quedi després de que la visitin una excursió d'elefants i amb tot el que queda allà, el que caigui del terra, aquí podeu fer una nova instal·lació. Clar, aquí els elefants fan el que poden, no? O sigui, hi ha els elefants i Brossa, què esperaves? Què esperaves? Quan sona per allà Wagner per un costat i, pues, clar, pues... Vale, aquesta és la més escatxarrada de totes, però...
No sé quin escenari...
És una idea, eh?
Va, quin respondríeu?
Una combinació de les tres, sí. És bastant potent, eh?
Sí,
seria molt ambiciós,
Estaria bé.
És com, rotllo... incompliríem la del zero pressupost, segurament.
No, zero pressupost perquè seria reciclar el que destrossin els elefants.
Dic les tres alhora.
Ah, bueno, clar.
Segurament en Pérez Reverte i la Juana Dolores demanaríem.
Si demanem una mica de pasta ells mateixos, no? Sí. Podeu estar aquí xerrant durant 16 nits, però...
Però, clar, també els elefants, el moment d'actuació dels elefants, més enllà del que deixen destrossat, a nosaltres també és una cosa que sempre ens ha tret bastant.
Anava a dir...
Els animals actuant...
Sí, que està molt prohibit a Catalunya. Però també un somni humit d'en Roger sempre és la destrucció. no? I hem fet alguna obra basada en la creació a partir de la destrucció, i és un tema d'aquest també recurrent, que sempre està allà, d'algun dia només destrossarem.
Sí, clar, el moment de destrucció és
problema, que la destrucció amb zero pressupost té aquest problema de que, clar, si tot és fungible, no? De tenir molts quartos.
Pues està bé trencar-ho tot, és que està bé, està bé. Mira, s'hagués trencant-se tot. Els elefants s'hi han quedat, eh?
Molt bé, doncs No em va fer Joan Brossa, Dimonis i Flors i Viatges són els espectacles que podeu gaudir per part dels Cabos San Roque fins al 30 de juliol al CCCB. Laia Torrents, Roger Aixut, Cabos San Roque, moltes gràcies per visitar l'Escenaris Volàtils i venir aquí als micròfons de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques.
Merci per venir, molta merda.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Moltíssimes gràcies. Esperem aquesta obra extesa.
Jo l'espero. Esperem materialitzar-la, aquesta.
Cap al vòrtex que hagi d'anar.
Jo vindré.
Aneu buscant els elefants, que nosaltres posem la resta.
Vinga, jo m'ocupo dels elefants.